Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, en què fins ara us hem explicat que el futur de Carlos Mazón penja més que mai d'un fil. El president valencià ha entomat avui els insults, els crits i l'aïllament que va viure ahir als funerals d'estat per les víctimes de la Dana i ha demanat temps per reflexionar, ha dit. Les paraules de Mazón, que avui no té agenda pública i que no estava previst que parlés, han fet saltar pels aires l'estratègia que havia plantejat el Partit Popular, que avui pretenia que l'actualitat informativa passés només pel Senat. Allà Pedro Sánchez ha donat explicacions pel cas Koldo, forçat pel PP. El president del govern espanyol ha acusat els populars de convertir la comissió d'investigació del Senat en un circ. I a la cultura us hem explicat que el nou àlbum de Rosalía inclou el català. Ho ha revelat ella mateixa en una entrevista al The New York Times. Rosalía canta en aquest nou disc en 13 idiomes diferents al seu últim disc, incloent-hi, com dèiem, el català, la seva llengua materna. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 2 anys de presó un dels 3 tuitaires jutjats per un delicte contra la integritat moral i un delicte d'odi a la família de Canet de Mar, que va aconseguir el 25% de classes per la seva filla en castellà. El tuitaire ha estat multat amb 1.980 euros i haurà de pagar una indemnització de 7.500 euros més. També se li ha imposat una pena d'inhabilitació en l'àmbit docent, esportiu i cultural durant 3 anys. La sentència, en canvi, absol dels mateixos delictes les altres 2 persones jutjades pels tuits que van fer el desembre del 2021. El tribunal, en aquest cas, considera que les seves publicacions s'emmarquen dins la llibertat d'expressió. La sentència arriba després d'un judici que es va celebrar fa menys de 15 dies, el 16 i el 17 d'octubre, en què la Fiscalia demanava 2 anys de presó pels acusats. Per la seva banda, la família, que manté escolaritzada la filla a l'escola Turó del Drac, sol·licitava penes de fins a 6 anys de presó. Els comuns apressen la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona perquè prohibeixin la compra especulativa d'habitatges en zones tensionades. Han presentat un informe jurídic que avala que és legalment viable i tant el consistori com el Parlament portaran propostes en aquest sentit entre avui i demà. Sentiu la presidenta del grup municipal dels comuns, Janet Sanz, i la líder de la formació, Jéssica Albiach.
Ho pot fer i serà una condició indispensable si Jaume Collboni vol tenir pressupostos a la ciutat de Barcelona.
Comentava el president Illa que estava disposat a estudiar la prohibició de les compres especulatives, doncs ja té la feina feta.
De la crònica internacional, el braç armat de Hamas té previst d'entregar aquesta tarda a la Franja de Gaza els cadàvers de 2 suposats hostatges israelians. Les brigades del Qassam han compartit en un comunicat que dimarts van recuperar els cossos de 2 hostatges i que els pensaven retornar tot seguit. L'entrega, diuen, es va ajornar arran dels bombardejos israelians contra Gaza, que es van reprendre a principis de setmana i que van durar fins ahir al matí. La milícia no ha especificat quins 2 cossos tornarà avui. Després del lliurament dels cadàvers a la Creu Roja a Gaza, l'organització humanitària els transportarà fins a una posició de l'exèrcit israelià. De tornada a Catalunya, a la cambra arrossera del Montsià reclama que s'imposin més aranzels a l'arròs provinent de fora de la Unió Europea, si no asseguren és impossible competir-hi. En el global del país, els pagesos indiquen que s'està recuperant la producció prèvia a la sequera. Anem cap a Amposta, Jordi Barranca.
Bona tarda. Un encariment de l'arròs provinent de fora de la Unió Europea que hauria de servir per 2 coses, garantir la viabilitat del sector i promoure el producte de proximitat. Això en un context de gran producció d'arròs global. Àlex Morales Forón és el president de la cambra arrossera del Montsià.
Per aguantar el cop seria important que es posessin aranzels o mesures de protecció per evitar que entre arròs de fora a preus baixos i així fomentar el consum de l'arròs que es produeix aquí. El que sí que sé és que a principis d'any els aranzels que es porta, que s'estaven aplicant, eren sobre 35 euros a tonelada i ara han pujat una mica, estan sobre els 42 euros a tonelada. Però clar, jo crec que encara és poc.
En canvi, aquí a la zona del Delta s'han perdut unes 400 tones per l'impacte dels temporals de finals de setembre i el mes d'octubre.
I un últim apunt, hi haurà retocs al pla alternatiu de transport amb autocars pel tall de la línia de Rodalies R3 entre Montcada, Bifurcació i La Garriga. A partir de dilluns que ve, les connexions directes amb autobusos entre Barcelona i La Garriga seran cada mitja hora en hora de punta els dies feiners en tots 2 sentits. Fins ara només ho eren al matí en sentit Barcelona i a la tarda vespre en sentit La Garriga. A més, s'afegeixen un nou servei diari des de Barcelona a les 10 del vespre. En canvi, des de Vic a Barcelona, la freqüència d'autobusos, que era de cada quart d'hora, passarà a ser cada 20 minuts.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4 amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda i bona hora.
I els advocats Lourdes Ciuró, bona tarda.
Bona tarda.
I Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Doncs sí, no ens queixem.
Has dinat bé?
Gràcies, Òscar. No, no he dinat, no he pogut dinar. M'he organitzat fatal i tinc una gana. Igual sentiu el rau-rau de les...
Bé, escolta'm, ja.
Jo tampoc he dinat. Jo acostumo a dinar després de la tertúlia.
Ah, carai.
Jo no.
Com que sempre plego tard a la nit, tampoc.
No. Doncs jo no em resisteixo a explicar-vos que vinc eufòric, perquè vinc d'un acte solemne acadèmic molt maco, el de graduació de la facultat de Dret, en aquest cas, la promoció d'enguany. Ha sigut un acte amb una dimensió ritual i iniciàtica molt, molt, molt ferm, molt interessant.
Pensava que era final de curs, això.
Bueno, hi ha un moment, com que al final la universitat ha d'anar coordinant espais i ens ha tocat en aquesta ocasió, ens han donat aquest slot, he fet de padrí, el qual m'honora,
fa
una il·lusió especial, he fet discurs. I aprofito per enviar una abraçada fortíssima a tots els llicenciats.
Molt bé, doncs sense...
Avui són graduats, ja, no?
Avui graduats.
Sí. Però... ens afegim a les felicitacions, solta, que no és fàcil graduar-se.
Una nova fornada d'advocats.
Sí, sí. Va, anem als primers temes. El primer, ja sabeu, sempre ens ve des de fora. Sabeu que els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, jo ja he dinat fa estona.
Veus? Ah, jo també, fa estona. Venga. Jo també fa estona.
A mi m'agrada dinar d'hora, sí.
Feu bé.
Oh, home, sí, si no, després, escolta, tens tanta gana que el que en teoria és una cosa ràpida es converteix en un menjar allò de manera compulsiva. I per tant, no va bé. A veure, atenció, heu d'estar atents, perquè em sembla que avui la Llucia exigeix un plus de concentració i atenció, perquè em sembla que es posa un punt filosòfica.
Avui també.
Molt bé. A veure, jo us aviso, eh? Vinga, Llucia, mira, a veure.
Sí, mira, darrerament s'està parlant molt sobre aquesta espiritualitat catòlica que presumptament estan abraçant els joves, sobretot arran del nou disc de Rosalía, que es diu Lux, en què ella va vestida de novícia, s'ha decolorat els cabells amb una aureola, a la cançó Vergain, que és la que coneixem, hi ha frases com l'única manera de salvar-nos és amb intervenció divina. Ella mateixa ha reconegut que ser monja de clausura no deu estar tan malament. El podcast Radio Noia va dir que Déu és l'únic que pot omplir els espais si tu tens la predisposició, l'actitud i la manera d'obrir-te perquè això passi. I no només ella. Els Javis van dirigir la pel·lícula musical La Llamada, la sèrie La Messias, que apuntaven cap a aquesta necessitat de creure. La bilbaína Aixa de la Cruz ha escrit Todo empieza en la sangre, que és una novel·la sobre una dona que cerca la fe, la divinitat, perquè amb l'amor romàntic no en té prou. Tinc moltes ganes de veure Los Domingos, de l'Auda Ruiz de Azuea, perquè sempre proposa debats interessants i també ho ha fet sobre aquest tema. La cantant Lily Allen també ha dit en alguna ocasió que va superar els seus traumes anant a missa. I, tot plegat, jo no crec realment que hi hagi una conversió de la joventut occidental cap a la vocació cristiana, però sí que crec que hi ha una necessitat de recuperar una espiritualitat que el materialisme, les presses, l'urgència de tot fan difícil d'assolir, no? La manca de recolliment, la manca de reflexió, de meditació, fa que ara hi hagi un sentiment de buidor, d'imminència, que provoca aquesta necessitat de creure en qualque cosa, no? Fa uns anys podíem creure en una utopia, en un món diferent, en una política diferent, en un país diferent, però la situació ara està tan fotuda, o sembla tan fotuda, que el nihilisme crea aquesta necessitat de salvació que, si no pot ser aquí, haurà de ser de més enllà, no? L'altre dia, Diego Garrocho escrivia al País: cada vegada que el món es dol, la religió prospera. Això d'una banda. I d'altra banda, em sembla que aquest religionisme, per dir-li de qualque manera, és l'esglaó més elevat del messianisme, no? de la golatria, d'aquest individualisme desbocat que hi ha en una societat que ha perdut la col·lectivitat, no? És una societat que no creu en els humans, no creu en les persones, però en canvi adora els ídols. Quan Dani Alves reapareix fent de predicador en una església evangèlica de Girona, està fent de guru. No és que hagi vist la llum de sobte, sinó que necessita el protagonisme que tenia quan era futbolista, no? Necessita el reconeixement, necessita el suport. Es considera un deixeble de Jesús, que és una mica el mateix que passa amb Donald Trump, no? Que creu que està tocat per la mà divina, creu que és l'elegit de Déu per posar pau a la Terra, encara que sigui a través de la guerra i de les armes nuclears, i Trump creu tenir el poder de decidir que està bé i que està malament. I el que cerquen és aquesta adoració per ser, consideren ells, representants de Déu. El problema d'això és que ofereixen un exemple moral i confonen la confiança amb la fe. Com que tot falla i no tenim on aferrar-nos, no tenim en qui confiar ni en què confiar, no et preocupis, que hi ha un Déu que ens salvarà, jo represento aquest Déu, en un món d'incertitud sempre ens queda aquesta possibilitat, deixa't guiar-te per mi, perquè jo conec el camí, no? És curiós perquè ens trobam que dins la mateixa religió s'engloba allò reaccionari i allò progressista, allò individual i allò comunitari i redemptor, no? Hi ha la necessitat de moure masses i la necessitat de recuperar una intimitat i un recolliment. Llavors, en un moment en què tot va tan de pressa i ens fa l'efecte que no hi ha res que romangui, que tot se'ns escapa de les mans, és normal cercar consol en allò que sempre hi és, no? En allò etern, en allò perdurable. I en aquest sentit, l'espiritualitat pot calar en una generació que veu com totes les promeses socialdemòcrates han estat engolides pel tsunami neoliberal. Quina serà la conseqüència d'això? No ho sé. Però, en tot cas, crec que és un símptoma i que hauríem de parlar-ne.
Doncs vinga, les 3 i 11 minuts. No sé si esteu preparats per parlar de tsunami neoliberal, messianisme, nihilisme, religionisme o la col·lectivitat.
Avui se supera.
L'Urdes em va mirant amb un somriure com volent dir a veure per on entro.
Aquí, per on entrem, aquí?
Que a mi em costa perquè jo sóc agnòstic.
Agnòstic practicant o no practicant?
Agnòstic no practicant. No soc agnòstic i ser practicant d'alguna cosa. Si fos ateu, encara podria dir...
Però la Llucia va més enllà, no parlen només de religió. És a dir, hi ha alguns que parlen de religió, hi ha altres que no, de necessitat d'alguna cosa...
De creure en alguna cosa.
Alguna cosa, no? Perquè veus que tot el que t'envolta és un desastre, no?
Què n'hem fet a l'espiritualitat?
No, però és veritat, no? Que tots busquem creure en alguna cosa. Creure en la transcendència de la feina que fem, creure en la justícia social, creure en la política, creure en Maradona... I aleshores és veritat que quan... És a dir, aquest reflux jo l'entenc en el sentit de que quan totes aquestes coses fallen, quan hi ha tanta desafecció i tant disgust, doncs hi ha molta gent que recorre a la religió, perquè la religió té una virtut, que és que té respostes per tot. Clar, que cada cosa que et planteges, cada dubte racional que tu et planteges, no?, sobre el destí, sí, sobre què passarà quan moris, doncs la religió sempre... té una resposta i crec que és una mica això el que està passant. Si això té un sentit comunitari de fer xarxa, d'ajuntar-se, de fer coses, doncs a mi em sembla positiu, malgrat que jo sóc agnòstic, no? I jo crec que sempre està bé que la gent participi d'activitats, faci coses, cregui, sempre i quan això no estigui alineat amb els valors democràtics i el respecte a l'altre.
Jo és que no sé com bé dir a l'Òscar, no sé per on entomar-ho, eh? Però jo sí que li dono que un punt de transcendència al fet de l'espiritualitat i que és una cosa molt personal. És a dir, jo crec que va de moments vitals. Crec que és una cosa que no és generalitzable. Cadascú li viu la vida com pot, com vol, es desencisa amb el que es desencisa. Hi ha gent que li agrada fer esport, hi ha gent que li agrada fer ioga, hi ha gent que li agrada esvergir-se d'altres maneres, no? Em van explicar que sovint fer el Camino de Santiago el fas quan tens una necessitat vital pel tipus que sigui. No cal que sigui ni una pena ni una alegria concreta, sinó dius, bueno, necessito fer el Camino i fer-lo. Es veu que és extremadament gratificant per quan arriba el moment a la persona de fer-lo. Però és veritat que tot volta entorn al fet de que hi ha una cosa que ens transcendeix i que necessito agafar-me en algun tema per poder fer més suportable segons quines situacions per les que passo. I moltes vegades he sentit a dir, sobretot a gent doncs, més gran, no cal, gent gran, perquè ara també és de dir, ha passat una desgràcia i sort de la gent que té fe per poder-la comportar d'una altra manera.
Sí, això sempre es diu, no?
No, que sí.
Que els que són creients, aquestes coses, com que no hi ha aquest punt de pensar que allò que ha passat és racional, sinó exacte, que allò que ha passat és voluntat de Déu, i Déu té respostes per tot, té explicacions per tot, sí, i tot ho endreça, doncs aleshores et resignes, suposo, amb més facilitat.
Sí, ho sentit, no? Dius, sort que tenen aquesta feina, han entomat aquesta
desgràcia. Sí, sort que és creient i... Sí.
Jo començo pel començament, és a dir, jo sóc catòlic practicant i, per tant, em situo en aquest...
Tens un punt de visió...
En aquest punt, sí, que l'assumeixo com a propi i que l'intento viure, només intento amb coherència, perquè no sempre ho aconsegueixo. Dit això, jo discreparia amb algun plantejament, és a dir, ni em sento tenir respostes, ni em sento privilegiat, ni crec que la religió em contesta els múltiples dubtes que m'acucien en el dia a dia, al contrari, no? Moltes
però
vegades...
Sí, no?
No tots. Els més pintorescs, els diaris i demés, la lluita constant que jo tinc amb mi mateix des de que em llevo fins que em fico al llit. I, per tant, no em sento especialment privilegiat. El que sí que sento, és que jo parteixo d'una premissa, i és que l'ésser humà és profundament espiritual. Qualsevol ésser humà, la singularitat que tenim respecte de la resta d'individus de l'espècie animal, és que nosaltres som espirituals, i sento que aquesta espiritualitat s'emplena d'una forma adequada i ordenada amb un discurs i un missatge. I el que a la vegada, de vegades em fa por, és la percepció de les neo-espiritualitats, no? De les neo-religions. És a dir, partint d'aquesta premissa, i és que tots els éssers humans ho som, i tots els éssers humans busquem un punt de transcendència i un punt de respostes a preguntes difícils de contestar. Partint d'aquesta premissa, crec que en ocasions precisament es busquen aquestes transcendències en la feina, en temes esportius, en temes polítics, en temes socials, absolutament lloables i absolutament dignes, eh? Però em fa por de vegades quan aquesta vocació, aquesta espiritualitat es pot planar amb aquestes neoreligions quan no tenen una vocació, una finalitat estrictament altruista, no? Quan això pot portar a determinades conductes que poden inclús ser contraris a una vocació de transcendència, etcètera, etcètera. Per tant, és difícil, com els reptes que ens planteja la Llucia tots els dijous, no? Però insisteixo i acabo, jo crec que tots els éssers humans som espirituals, i crec que les religions clàssiques han sobreviscut 3.500 anys, 2.000 anys o 1.400 anys, parlo evidentment de les tres monoteístes, han sobreviscut gràcies a la transcendència d'un missatge, no? És un missatge que no és egoista, que no es mira al malic, que mira cap endavant, que mira cap al col·lectiu, i que això les distingeix respecte de les neoreligions.
Jo em quedo amb això que deia la Llucia, en el moment en què la realitat, diguem-ne, es complica, i que veus que l'actualitat és això, ara tornen les guerres, les crisis, ara les dificultats per arribar a final de mes, etc, necessites alguna cosa que et doni una sortida, diguem-ne, una espiritualitat, que alguns serà la religió, uns altres seran, doncs, el moviment... el que sigui, no? Però alguna cosa que et faci sortir d'aquesta realitat que t'envolta, que dius que això no m'encomana cap mena d'il·lusió. Per tant, alguna sortida ja trobar-hi.
Jo per això que crec que la gent que creu té una sort. I no me n'enfoto, eh? Vull dir, jo soc agnòstic, però soc profundament respectuós amb el fet religiós i amb les persones que són creients. L'únic que m'emprenya, diguem-ne, és quan una religió intenta dir a la gent que no és creient o que no la practica com ha de viure, no? I amb qui es pot casar, quina mena de relacions pot tenir o com s'ha de comportar. Però realment la gent que creu, jo crec que tot una sort, perquè segurament doncs té un ancoratge més fort amb algunes idees, té algunes certeses més i és capaç de trobar algunes respostes més a temes que els altres doncs a vegades ens poden torturar o no, i no podem entendre això que deia la Lourdes, no? Quan, per exemple, hi ha una pèrdua i hi ha algú que és molt religiós, doncs acostuma a ser capaç de portar-ho una mica millor que els que no ho som, i que intentem trobar respostes racionals a coses que a vegades doncs no entenem.
Doncs les sortides que anem buscant per tal de poder sobreviure al nostre dia a dia, que ja és prou complicat. Llucia, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passen gairebé 4 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida anem amb els temes del dia. Avui dos que estan molt relacionats els uns amb els altres. D'una banda, aquesta obertura d'un període de reflexió per part de Carlos Mazón, cosa que ahir semblava impensable i que avui ell mateix ho ha verbalitzat, i també aquesta compareixença de Pedro Sánchez del Senat, amb la qual el Partit Popular intentava esborrar les imatges d'ahir del funeral de la Dana, i no s'han acabat de sortir del tot per aquesta reflexió d'Amazon. Ara ho abordem.
Catalunya migdia. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters exclusives, jugaràs als nous passatemps, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb sortejos, descomptes i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te un any a El Periódico per només 20 euros i gaudiràs sense límits. Descobreix Montserrat amb el cremallera i gaudeix d'un viatge únic, envoltat d'un paisatge geològic espectacular. Endinsa't al Parc Natural, meravella't amb vistes impressionants i viu de prop la màgia d'un lloc incomparable. Montserrat no és només una visita, és una experiència inoblidable. Fes via cap a Montserrat amb el cremallera i els funiculars.
Risto Mejider, el doctor Sant Segarra i Joana Bonet a Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
I jo s'escolto, és que aquí sóc molt
fric. Dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Passant 21 minuts de les 3 de la tarda, anem amb els dos temes, insisteixo que estan molt relacionats l'un amb l'altre. Comencem per un, i és que Carlos Mazón encara està més qüestionat després del funeral d'ahir, on les víctimes de la Dana el van insultar i el van escridassar, i on va quedar relegat a la cinquena fila, al marge de les autoritats que presidien el funeral d'estat des de la primera filera. Avui, per primera vegada, Mazón ha semblat entendre el missatge de les víctimes. Ha dit que obre, ell, un període de reflexió i que aviat farà una compareixença.
Me hago cargo de lo que ocurrió ayer. Y seguiré hablando con las víctimas que tenía previsto hacerlo. Y por tanto, para hacer una reflexión más profunda sobre todo el día de ayer y sobre estos días, poder completar esa reflexión y ese pensamiento que me lleva, porque yo creo que nos lleva a todos durante todos estos días. Y cuando acabe, pues será un momento quizá de desarrollar, de detallar mejor lo que significó el día de ayer. Habrá comparecencia y habrá comisiones de investigación, las dos cosas.
I és que el president valencià surt d'aquest primer aniversari de la Dana molt més feble del que havia estat mai, però no només pel funeral, sinó també perquè Alberto Núñez Feijóo ha canviat el to i les paraules quan parla d'Amazon. Aquí, aquesta mateixa setmana, ha demanat que contesti totes les preguntes que se li facin sobre aquell fatídic 29 d'octubre de l'any passat, quan comparegui a la comissió d'investigació. Sembla, doncs, que el Partit Popular deixa anar llast, tot i que probablement aguantarà Mazón fins que tingui un candidat alternatiu que no estigui esquitxat per l'acció del govern valencià. Potser Carlos Mazón ara ja se n'ha adonat. Des dels socialistes valencians, la ministra Diana Morán, que és la seva lideressa, encara dubta del futur de Carlos Mazón.
El senyor Mazón tiene preparado para este miércoles una remodelación de gobierno. Si Feijóo consiente un cuarto gobierno de Mazón con lo que está pasando, como si no hubiese pasado nada, y que se abra una nueva etapa con Mazón a la cabeza, con esos 160 cargos públicos que ayer le aplaudían, desde luego el Partido Popular en este país se habrá convertido en un país inútil, incapaz de resolver sus problemas y que se convierte en el principal problema de los vecinos y las vecinas.
No sé com ho veieu tot plegat, les paraules d'avui de Mazón, el que es va veure ahir amb les víctimes, personalitzant molt en Carlos Mazón les seves queixes.
Jo, mira, dues coses. Primer el funeral d'estat d'ahir i després el que ha passat avui. Funeral d'estat, jo entenc que les víctimes, el dolor de les víctimes, només es pot entendre, només s'hi pot empatitzar. Volien que no anés en aquest funeral, però això és impossible. Si hi ha un funeral d'estat a València per les víctimes de la Dana, el president de la Generalitat Valenciana hi ha de ser, i és lamentable que no estigui a primera fila, perquè a més un president de comunitat autònoma és la primera autoritat de l'estat a la seva comunitat autònoma. És lamentable que per una qüestió protocolària o política, no ho sé, no estigui a primera fila al costat del rei i del president del govern. Hi ha d'anar, el problema de que hi hagi d'anar és que un any després, i després d'haver mentit, de no haver donat les explicacions i de que s'hagi constatat la seva nefasta gestió i que sobre la va intentar tapar donant-ne la culpa al govern central, aquest senyor sigui encara president del País Valencià. I aquest senyor és president del País Valencià per una qüestió purament partidista, que és que el Partit Popular no té un substitut i que, sobretot, el que no té el Partit Popular són els vots de Vox per investir un nou president del País Valencià. I Vox té una estratègia molt clara, que és que a Vox li va molt bé que Carlos Mazón segueixi sent president, perquè d'aquesta forma el Partit Popular, que és el seu rival, es vagi rostint i arribi a les properes eleccions autonòmiques, doncs, com més rostit millor, i d'aquesta manera pugui aspirar a quedar primer. Aquest és tot el problema. Aquest és tot el problema, que no hi ha un substitut i que quan hi sigui aquest substitut no tindrà garanties de ser investit.
A veure, a mi em grinyola tot plegat una mica, és a dir, fa un any dels fets de la Dana i de la desgràcia que va patir el País Valencià en general, i fa un any que aquest senyor és qüestionat i manifestació rere manifestació, n'hem tingut fins a 12, i que ara digui que veu el moment de fer una reflexió i fer una aturada, per mi no té cap sentit. No té cap sentit pensat objectivament i des d'un punt de vista d'espectadora, no? I crec que li grinyola a tothom, evidentment. Per mi no és una casualitat, això. Això ha d'obeir a un tipus d'estratègia, perquè precisament el que no s'està rostint amb tot això és el PP. El PP té un escut. La gent ha focalitzat des del minut zero tot el que havia passat a València amb la Dana per la mala gestió del president Mazón. És l'asa dels cops, se sent Mazón dimissions, se'l senten insults personals, però en cap cas el PP està patint cap desgast, sembla, com a partit, com a organització. Sí que ha baixat a les enquestes, però continua guanyant. Continua guanyant. Per tant, continua amb la facilitat de poder fer govern. I crec que l'estratègia passa per de dir aguanta una mica més, ara orquestrem la sortida, sortirem, hauria passat un any, ha passat la barrera psicològica de l'any, i ara començarem a triar un candidat que sortirà impolut per poder tornar a recuperar les passes perdudes i el desgast de Mazón per continuar intentant guanyar a la Comunitat Valenciana i sobretot governar-la. I com a destacat és que no s'aconsegueix que la principal líder opositora, que és la del Partit Socialista, la Diana Morant, ministra, tregui el caparró i sigui capaç d'inspirar més confiança que la del propi Mazón o la del partit que representa Mazón. Ergo, crec que havien de passar l'any per fer aquesta funeral d'estat, que crec que això inevitablement se'n deixarà d'anar parlant perquè ja ha fet el primer aniversari, i ara és quan el PP orquestrarà la regeneració a València per intentar guanyar les eleccions i recuperar posicions.
Jo ordenaria les meves idees en tres segments diferents. En primer lloc, la resposta de les víctimes, la resposta del PP i la resposta d'Amazon. La de les víctimes. Quan ahir veia les imatges i veia insults i veia pues, el que passa, no? Em vaig caure en la necessitat de donar-me una resposta, i és si això ho podem acceptar o no ho podem acceptar. Penso, honestament, que és la legítima manifestació del dolor, de la sorpresa, de la indignació de la ciutadania, que la classe política està sotmesa a un escrutini especialment intens, i per tant que s'ha d'acceptar a pesar de lo punyent i de lo gruixut, no? d'alguns dels insults que se li van dirigir. Però en definitiva crec que és el que no podrem acceptar mai entre polítics, entre iguals. Sí que ho hem d'acceptar, insisteixo, quan és la legítima expressió d'un ciutadà dolgut que es dirigeix a la persona que el va governar durant en aquell període, en aquell incident. Respecte al PP, el PP jo és que no ho aconsegueixo entendre, és a dir, el PP jo el veig instal·lat en un ventorro còsmic, és a dir, estan arribant tard, és aquella sensació de mentre anem dinant i tot i sembla que aquí no passa res, van rebent alguna trucada i tal, però és que no hi ha resposta, i molt més enllà del plantejament estratègic, i comparteixo íntegrament Lourdes la lectura, més enllà del plantejament polític, és que hi ha un plantejament en termes de dignitat, no? i de estricta coherència amb els valors i amb els principis que prediquen. I tres, la resposta d'Amazon. És que jo no sabria ni com plantejar-ho, no? És a dir, ja no és la resposta que no va donar a la crisi, no? Perquè estava ocupat amb un dinar personal. Ja no és la crisi, és la gestió de la crisi. La gestió de la crisi té dues manifestacions. En primer lloc, aboco tota la responsabilitat i deixo caure a la meva número 2. És que em sembla d'una crueltat inclús humana, eh? És a dir, la idea de que la seva número 2 està imputada i assumint responsabilitats davant d'un jutjat d'instrucció i ell continua lluitant i remodelant el govern, és la teva número 2. No hi ha més responsable ni més responsabilitat que la que tu prediques i la que tu assumeixes. Però és que en segon lloc anem veient imatges d'aquestes, com es fa homenatges amb els alts càrrecs, la gent aplaudint-lo. Em costa tant entendre-ho que només em puc afegir, puc concloure afegint-me aquest clam per una dimissió que, insisteixo, arriba tard.
Sí, el que passa és que Mazón ha d'assumir responsabilitats polítiques, de moment, no legals. Legals, en tot cas, quan hi hagi el judici, Perquè és veritat que la veritat l'estem coneixent a través de les investigacions periodístiques o judicials. Que ja jutgessa que està portant el cas és qui està aixecant algunes informacions que, per cert, estan fent variant la versió d'Amazon, que la va variant depenent del que es va coneixent. Sí, sí, va canviar-la depenent del que es coneix, ell llavors varia la seva versió. Sí. Però vull dir que, de moment, el que té és una responsabilitat moral, política, de moment no jurídica, perquè de moment no ha estat condemnat. L'altra cosa és que pugui passar quan passi tot pagat. Per tant, ell pot anar fent la viu-viu.
I crec que és obligat posar en valor precisament la feina que s'està fent en aquest jutjat d'instrucció, no? És a dir, és un jutjat d'instrucció, em sembla que és el número 4 de Catarroja. Sí. Jo crec que no ens costa a ningú imaginar el que representa, no? És un jutjat amb una magistrada, amb un lletrat de l'administració de justícia i amb 10 oficials que està investigant aquesta causa, i ho està fent amb la brillantor estratègica i jurídica amb la que ho està fent. Jo tinc els meus dubtes sobre que hi pugui haver o no un retret penal. Crec honestament que serà
difícil. Homicidi per inacció, apuntava...
Un homicidi per omissió, el que passa és que...
Com a hipòtesi, de moment s'haurà de provar i s'haurà de condemnar per això, però...
El que passa és que aquesta hipòtesi, des d'un punt de vista jurídic discursiu, el 195 del Codi Penal ens exigeix acreditar... la capacitat real, directa i efectiva, una intervenció real, directa i efectiva que hauria interromput el nexe causal, no? I que, per tant, hauria salvat. Clar, aquí és difícil.
S'hauria de demostrar que ell va evitar que s'enviés, per exemple, un SAlert que fes 3 hores abans i que aconseguís o permetés que altra gent es pogués salvar.
Però inclús així hauríem de poder acreditar que com aquella alerta, com hauria afectat a qualsevol de les dues 237 víctimes, com les hauria, com a quina d'elles hauria pogut salvar. És a dir, jurídicament és molt complexa.
Però a mi el que em sembla bastant al·lucinant de tot això, i perdona, Òscar, si em vaig una mica del tema, però com que tu dones peu en comentant això de la S-Alert, és que enviar una alerta d'aquestes característiques depengui de quan dura la migdiada del president de la Generalitat i de si una consellera ho autoritza o no ho autoritza. És a dir, la feina del polític és triar bé els seus equips, triar bé els consellers, que els consellers triguin bé els seus directors generals i proveir de mitjans, de pressupost, de recursos a aquests departaments del seu govern i no decidir quan s'envia una alerta o no s'envia una alerta. Això és una decisió purament tècnica que han de prendre els responsables de Protecció Civil d'acord amb els meteoròlegs. El problema és quan resulta que, perquè no sigui dit que m'ha enviat una alerta i després al final no ha passat res, perquè no s'enfadin els hotelers, perquè no s'enfadin els comerços que hauran de tancar, resulta que ho volem convertir en una decisió política. I aquest és el drama que hi va haver al País Valencià. És a dir, jo estic radicalment en contra dels governs tecnòcrates o de quan es parla de pràcticament que els polítics haurien de ser escollits amb una per una mena de headhunters i pràcticament per currículum. Estic radicalment en contra. Però hi ha unes feines que són de tipus polític i hi ha unes feines que són de tipus tècnic. I el drama del que estem parlant, del que va passar a la Dana, que hi ha de fons, és això. Perquè el senyor Mazón podria haver estat dormint la mona i que s'hagués enviat aquesta S-Alert i suposem doncs, que això tal vegada hauria estalviat moltes morts. No sé si totes, però n'hauria estalviat moltes i això s'hauria d'haver enviat encara que el senyor Mazón hagués estat dormint la mona.
Passa que en aquest moment que tu... O sigui, jo el que estic completament d'acord amb tu, El que passa que penso que tot aquest relat s'ha desconfigurat i s'ha desvirtuat i s'està tot embolicant perquè resulta que el comandant en cap, per entendre'ns, que és la primera autoritat del país, que en el seu moment si hagués estat a lloc comunicable i, de més, hagués donat l'ordre, perquè ho diu a l'AEMET i ho diu al no sé qui, hagués dit AGC, resulta que aquesta persona no està localitzable, la consellera s'atabala, espera el que no sé per què, doncs, a tirar una alerta, perquè no li segurament devia dir, escolta, i el president, no? Per tant, per mi, l'error nuclear és que aquella persona estava completament fora de lloc quan se l'esperava. I, a més, i ara hem de veure què passarà amb la declaració de la periodista, que entre parèntesi, deia, vaig veure una entrevista que estava doncs destrossada personalment per el fet de tot el que on s'havia involucrada, no? Doncs el relat d'aquesta periodista, quan testifiqui, donarà llum en aquesta mitja hora que representa aquest senyor estava desaparegut, o que va passar, no?, del Ventorro famós fins al centre de comandament. I, bueno, i la cosa, no?, la frase l'has dit tu, Marc, o sigui, un Ventorro còsmic. Jo crec que això pot passar a la jerga habitual, però estàs amb un Ventorro còsmic, crec que està molt bé.
Doncs veurem com ha evolucionat tot plegat, perquè és veritat que la jutgessa va continuar amb la seva feina i cada vegada va una mica més enllà. Per exemple, fins i tot també posa en dubte el text de les alertes que es va enviar, perquè no era prou concís, no era prou allò concret a l'hora de dir poseu-vos en pisos alts perquè això fa mala pinta, però no era prou concret i per tant també es posa en dubte quin és el redactat del missatge. Bé, en tot cas insisteixo que anirem veient d'una banda quin és el recorregut que té judicialment el cas i de l'altra si aquesta reflexió que avui ha anunciat Carlos Mazón és realment una reflexió o si és un truc per guanyar uns quants dies més i d'aquesta manera treure's de sobre la pressió. Home, després
igual
de...
fa un Pedro Sánchez.
A veure, sí, va estar uns quants dies pensant-hi i al final va quedar com estava. Passen 5 minuts de 2:15, fem una pausa i parlarem precisament de Pedro Sánchez, que avui tenia un tràngol al Senat, l'ha passat i ara volem saber si l'ha passat còmodament o amb dificultats.
Catalunya migdia. Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de sushi spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Les dones i els dies.
El programa on les dones tallen el bacallà.
Jo anava davant amb una bandera vermella, vaig guardar-me-la, però va venir la Guàrdia Civil i em va detenir.
I vaig estar un mes i mig a la presó de l'Eternitat.
El programa on parles tu.
Hi havia una sèrie de delictes que avui dia no serien delictes. Per haver avortat o per haver ajudat a avortar. Abandone d'hogar, que dèiem, o adulteri.
Per orelles fines i cors oberts.
Després d'un dia molt cansat, vols el xut de dopamina de gastar-te 10 euros en una camisa i comprant-me per Vinted sento que faig menys mal amb els meus vicis.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Catalunya migdia.
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible, la de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Com us dèiem, avui Pedro Sánchez tenia compareixença al Senat, una estratègia del Partit Popular que preveia desviar l'atenció de les conseqüències del funeral d'estat d'ahir de la Dana a València, però Mazón i la Dana han tornat a ser protagonistes avui amb aquesta assumpció de certa responsabilitat o com a mínim d'una obertura de reflexió. Tot i això, Pedro Sánchez ha comparegut en aquesta comissió del cas Coldo, ha justificat haver rebut diners en efectiu del PSOE, però perfectament controlats, ha dit, a la comptabilitat del partit i en factura. Per tant, ha negat rotundament el finançament irregular del PSOE. ¿Qué es lo que ha pasado hoy a la comparecencia? Cosas como estas.
Que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura como secretario general del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene una financiación absolutamente legal.
¿Es capaz de contestar alguna verdad? ¿Se avergüenza usted de Coldo, Ábalos y Cerdán? Es que es así de sencillo.
Bueno, yo creo que esto es un circo.
Señor Sánchez, yo le pediría respeto para esta institución.
Instituciones como esta que se prestan a esos fines partidistas para continuar pedaleando en esa máquina del fango, que cuando el fango se seque se verá la verdad, y la verdad es que este es un gobierno limpio.
Pendent de les hores que ha durat aquesta compareixença, hem tingut a Madrid la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Quantes, 5 hores han estat?
5 hores de rellotge. T'he de dir que s'ha complert el temps que havíem previst inicialment, per tant que els tempos han estat estrictes, tot i que l'àrbitre al principi deia que seria generós, i una mica el que tu deies, molta olla de grills i poques novetats respecte al cascoldo.
Sí, perquè l'aigua clara n'hem tret de tot plegat o no?
A veure, és que el resum del matí és que el Partit Popular no ha aconseguit arrencar cap gran novetat a Sánchez sobre tota aquesta trama de suposada corrupció. Sánchez, de fet, ha marxat del Senat fa poca estona dient que se n'anava ben satisfet, i el resum seria oportunitat perduda pel PP, que recordareu, aquesta bala l'havia guardat des de fa més d'un any, perquè ja van dir fa més d'un any que citarien Sánchez al Senat i ara han considerat que era el moment de fer-ho. El PP sí que ha aconseguit avui doncs, un enfrontament molt dur, molt contundent contra Pedro Sánchez, però a la pràctica, però poc efectiu, perquè Sánchez s'ha escapolit de tot, no han aconseguit descol·locar-lo com esperaven, i simplement això que ara sentíem, Sánchez sí que ha reconegut que ell ha cobrat també alguns cops diners en efectiu del Partit Socialista, això més o menys ja ho havia dit, avui ho ha confirmat, però immediatament després ha dit, això no té res d'il·legal, són diners que se'n pagaven per despeses que jo avançava pel càrrec que tenia el partit i que estan justificades, que no surten en cap cas d'una caixa bé, i per tant aquí no hi ha cap il·legalitat. El resum del matí ha estat senadors cridant, trepitjant-se, interrupcions, picant a la taula, Òscar, gairebé com un partit de futbol amb cada afició recolzant el seu equip, amb un àrbitre, per cert, president de la comissió del PP, que té majoria al Senat, escombrant cap a casa, i Sánchez justament per això dient que aquesta era una comissió de la difamació, de la inquisició, i que tot plegat era un circ que havia muntat el PP.
Vaja, una mica olla de grills, una mica circ, una mica d'embolic, crits i no, això, aplaudiments i xiulets, sí, i tot plegat, no?
Sí, i la lectura que ha fet el Partit Popular després és que ells creuen que els hi ha sortit bé. La Moncloa, ja us dic, pensa tot el contrari. El PP sí que diu que s'ha vist a Sánchez nerviós, incòmode, que no ha dit la veritat. Recordeu que no dir la veritat aquí pot suposar un delicte, i per tant el Partit Popular doncs si creu que Sánchez ha mentit, o el temps demostra que avui ha mentit amb el poc que ha dit, el podria acabar portant als tribunals. També dir-vos que el Partit Popular li ha costat molt triar el senador que interrogaria Pedro Sánchez. De fet, han guardat el secret fins l'últim minut, i després ens explicaven a la sortida aquest mateix senador que feia molts dies que estava preparant l'interrogatori, que portava gairebé un centenar de preguntes preparades, que de fet ha estat tan tancat amb aquest tema que no havia canviat ni l'hora del rellotge, perquè dissabte passat diu que no sabia quina hora era. I vull dir que el Partit Popular ha volcat molts esforços en aquesta sessió, que al final doncs, no ho dic jo, ho diuen els titulars que n'han sortit, doncs no deixa gaire novetat, perquè Sánchez ha aconseguit passar un cop més de puntetes per la corrupció, i avui tampoc ha explicat en detall com s'explica que ell no saber res de la deriva que tenia, doncs, per exemple, l'exministre Ábalos o Santos Cerdán, que eren les seves madretes al Partit Socialista i homes de la màxima confiança.
Enmig de tot això, dels crits, del mal humor, d'aquest circ, com ha dit Pedro Sánchez que era, d'aquesta olla de grills, ha estat la primera vegada que, després del trencament, hem vist un cara a cara entre Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, en aquest cas amb Eduard Pujol, no?, que era qui l'interrogava.
Sí, amb Eduard Pujol, amb el senador de Junts, amb el permís de la corrupció i del cascoldo, podríem dir que ha estat l'altre titular de la jornada, perquè Sánchez i Junts es veien per primer cop cara a cara, com tu dius, i Eduard Pujol, que ha intentat retreure a Sánchez de que s'espolsi sempre les responsabilitats, que no sigui culpa seva, deia, per exemple, que s'incompleixin els acords amb Junts, per exemple, pel fracàs del català a Europa a dia d'avui. També li deia Eduard Pujol doncs, que no s'explica, que no sabe res justament de la deriva d'Ábalos i de Santos Cerdán. I Sánchez aquí, més enllà de dir el que diu sempre, que complirà els acords que estan pendents i que treballa per complir els que no depenen d'ell, ha entrat al xoc avui amb Junts i ha retret a Junts doncs, aquest trencament i que ara hagin canviat d'estratègia. Ho sentim, aquest era el moment.
Cuando Coldo y Ábalos la lían delante de sus narices, la culpa es de todo el mundo, menos de usted. Cuando Alemania dice no al catalán en Europa, pero la culpa es de Europa, uno piensa, pobre Pedro Sánchez, que en el colegio le robaban el bocadillo, porque si no, no se puede entender.
A mí cuando me dicen que ustedes han pasado la oposición, tampoco lo entiendo mucho, porque efectivamente siempre han hecho gala de que han estado en la oposición. No tiene por qué decirlo así. Al final, el paternalismo, la condescendencia, que por cierto es un hábito bastante conservador en este país, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no?
Doncs aquesta...
Era el primer cop que Sánchez responia i ho feia amb aquest retret, Òscar.
Molt bé. Què us ha semblat tot plegat?
Sorprenent que aquell senyor no tingués l'hora posada a lloc, perquè gairebé sense voler s'hi posa sol a tot arreu.
Sí, el cotxe, el telèfon, tot això canvia sol.
Un rellotge de cucut. Home.
Bueno, no sé, vull dir, si començo jo en aquest cas, Ferran, vinga, fotem-li, no? Jo crec que la compareixença en el Senat, on hi ha una majoria absoluta del partit contrari, d'aquest cas del Partit Popular, i tu hi vas com a president del govern, que té el secretari d'Organització 1 i el secretari d'Organització 2 a la presó, i totes aquestes coses que tens, jo crec que Pedro Sánchez hi ha anat amb tres idees clares, que són les que ell ha anat repetint i el que ell ha intentat, segurament, ben treballades, de no, doncs, no sortir del discurs, del que toca, i tu pregunta'm el que vulguis, que jo contesté el que em doni la gana, no? I sent la mentida que el Partit Popular, tenint la majoria absoluta al Senat, doncs hagi caigut amb la barroeria del circ aquest. Perquè precisament, com que és una càmera que tota Espanya sap que és una càmera que està amb majoria absoluta del Partit Popular, el que els hi quedaven a aquestes persones, en aquest portaveu que no tenia rellotge, era fer una intervenció de nivell, una intervenció serena, una intervenció on posés contra les cordes Pedro Sánchez per unes realitats que té, que són objectivament inapel·lables, i crec que s'han perdut una oportunitat ells mateixos, que s'han fet un tret al peu, en aquest cas el Partit Popular, de desaprofitar una ocasió d'or amb una càmera que a més controlen i que tothom ho sap, que tenien l'exigència de ser més exquisits que mai per posar precisament, si és el que volien, el president del govern contra les cordes, perquè d'elements n'hi ha. Pedro Sánchez simplement ha hagut de fer el que sap fer, que és un professional de doncs, sortir-se'n, explicar el que ell ha vingut a explicar, i si vostès criden més del compte, jo la primera oportunitat que tingui diré que això és un circo, i a més és el que cala, perquè la gent a més això ho té en el disc dur, que la política és un cert. Per tant, jo crec que aquí doncs un a zero per Pedro Sánchez en aquesta compareixença, i oportunitat perduda del Partit Popular per aquesta mala, entenc jo, intervenció en el Senat.
Sí, hi ha un punt d'ús espuri, no?
Sí.
Perquè al final el Senat és la cambra territorial i la cambra de segona lectura, però és evident que el Partit Popular doncs, intenta convertir el Senat en una cambra purament política, perquè el Senat doncs, té majoria absoluta i no la té el Congrés. D'altra banda, estic segur que si la situació fos inversa al PSOE, intentaria fer exactament el mateix, i qualsevol partit que estigués en aquesta situació. I Pedro Sánchez doncs, ha sigut hàbil en fer aquest joc escapista, no? Escapista de sortir-ne viu, li preguntaven coses concretes i ell, amb l'excusa de donar context, doncs, contestava el que portava preparat o el que li donava la gana. El Partit Popular ha intentat fer una cosa que jo crec que és lletja, no? Que és situar aquesta compareixença l'endemà del funeral d'estat a València de les víctimes de la Dana, amb l'intent de tirar doncs, una cortina de fum, usant un cop més doncs, aquesta majoria absoluta per poder-ho fer. Però jo sóc gran defensor, la veritat, de les comissions d'investigació. Les comissions d'investigació no serveixen per determinar culpables, no són comissions, no són judicis penals, però són judicis polítics. I són judicis polítics que permeten parlar amb cruesa i a vegades doncs, també que hi compareguin experts, que es facin documents de treball que poden ser interessants, i en aquest cas doncs, era un judici purament polític en aquests interrogatoris, perquè no es pot anar més, entre altres coses, doncs, perquè el cas està judicialitzat, i això sempre és una fantàstica excusa de molts dels compareixents per no respondre segons quines preguntes, perquè no estan obligats a dir la veritat, però no estan obligats a respondre. I moltes vegades hem vist com en aquestes comissions doncs, compareixen persones a les que se'ls llegeixen les preguntes, però que no les contesten. Però un cop més també ens ha deixat veure on és cadascú, no? I quina actitud té Pedro Sánchez amb això, que jo crec que és un punt xulesc, però transmet una certa tranquil·litat, i com doncs, el PP hiperventila.
Jo no puc estar més d'acord. És a dir, quan m'ho miro des d'una perspectiva teòrica, el que veig és la manifestació democràtica, constitucional, de com l'executiu rendeix comptes davant del legislatiu. No? I és una necessitat constitucional, és a dir, la cambra cita el màxim representant de l'executiu i li fa preguntes. En el context és igual d'una comissió d'investigació, d'una compareixença. Per tant, des d'un plano teòric, és la legítima expressió d'un mecanisme de control inherent, consubstancial a la democràcia. El problema és quan tu mires com a espectador, no? I quan tu mires des d'una vessant més pràctica, que jo l'únic que he aconseguit veure, de lo poc que he vist, és l'enèsim capítol d'una cerimònia de la confrontació, no? És a dir, en aquesta vocació d'esclariment que ha de tenir una comissió d'investigació o les compareixences de membres a les cambres, clar, exigeixen un plantejament intel·ligent, un plantejament prudent, un plantejament sense fal·làcies argumentatives i evidentment respostes valentes i respostes compromeses, però en defecte, perquè és qui porta el pes, en defecte d'un plantejament intel·ligent, lamentablement, insisteixo i acabo, crec que l'única contribució ho és a la cerimònia de la confrontació.
Ens hem d'imaginar com és una compareixença en una comissió. No és una cosa que, clar, periodísticament ens posen doncs, el toma i daca, pregunta-resposta, pregunta-resposta, no? Però això no acostuma a ser així, al contrari, sinó que el compareixent arriba, fa la seva exposició per un temps que li dona el president de la mesa i llavors la persona li dona la rèplica preguntant-li, fent la seva explicació i li fa les preguntes de bateria. I després del que pregunta el PP va l'altre senyor que és el següent en ordre de representació, en aquest cas deu ser el PSOE. Per tant, quan torna a contestar el compareixent és després de tota la ronda de tots els grups parlamentaris, amb la qual cosa el compareixent en tot moment domina a qui contesta.
Però aquí, Paula, sí que hi ha hagut, no?, una pregunta-resposta i interlocució entre qui sí. preguntava i qui responia.
Sí. Sí, això t'anava a dir, que aquí ha anat una mica diferent del que es fa normalment al Congrés, que és que s'anava de menor a major, de petit a gran als grups, eren 50 minuts per cada grup, alguns s'ho partien entre dos grups, i aquí era pregunta-resposta immediata, és a dir, el senador disparava, Sánchez contestava, es podien interrompre, és a dir, que el format, no?, també aquí al Senat doncs convidava una mica aquest xoc, no?, aquest guirigall que hem vist per aquest format que té la comissió.
Doncs funciona realment diferent del Congrés. Perquè el Congrés administra el temps al compareixent com que bé com vol. Sí.
La Paula ha dit abans, això era com un partit de futbol en què cadascú tenia la seva afició donant suport o no.
Vale.
No, estic veient. El País. Tensión, burlas y un interrogatorio caótico del PP a Sánchez en el Senado, tal como ha ido encantado de venir. Es una frase de Sánchez. Mm. Vas al Mundo y digo, Sánchez intenta defenderse de las acusaciones de corrupción arremetiendo contra el Senado. Se ha convertido en una máquina del fango. Vas al ABC y digo, Sánchez se refugia en el no me consta para no aclarar asuntos claves que le salpican. Vas al diario Punes y digo, el PP descarrila en su interrogatorio Pedro Sánchez en el Senado. Renuncio a la pregunta. Vull dir que també en les lectures periodístiques hi ha els aficionats d'un equip i de l'altre a l'hora d'interpretar el que ha passat avui al Senat.
La part interpretativa d'aquests titulars, no?, si descarriles i tal, sempre és qüestionable. La part factual del que ha passat, doncs, tots tenen raó. Vull dir, i al final, amb una compareixença de 5 hores, doncs tu et pots agafar a una cosa que diu l'oposició o una cosa que ha dit Sánchez, doncs per fer-lo quedar més bé o més malament, i com que els titulars són obligadament reduccionistes, doncs aquí és on estem.
Bé, clar, Pedro Sánchez tenia dos dies molt complicats. Paula, ahir el funeral de la Dana, que és veritat que al final es van dur sobretot totes les crítiques a Carlos Mazón, però no era un dia tampoc còmode pel president del govern espanyol, i avui aquesta compareixença al Senat, ja els ha passat tots dos, diries que sense esgarrinxades o amb alguna?
Això és el que diuen a la Moncloa, perquè sí que és cert que aquesta setmana era temuda, perquè primer, com tu dius, el funeral de la Dana, on creien que hi havia molts riscos de també sortir escridassat ahir a València, i després, doncs, la compareixença d'avui, que s'esperaven que fos bruta, no?, ens deien a la Moncloa, i que tenien por que el PP pogués descol·locar amb alguna novetat a Pedro Sánchez, no tant pel cas Coldo, sinó més pel cas de la parella de Pedro Sánchez i del germà, que també li volien preguntar, i al final la cosa ha quedat una mica en un segon pla, però sí que la lectura que en fan aquesta hora, ara llegies aquesta frase que deia Pedro Sánchez a la sortida, també ell deia que se n'anava satisfet, i la sensació que té la Moncloa és que com a mínim han salvat aquestes dues cites, que podrien haver complicat una mica més la vida de Sánchez en una setmana ja de per si molt complicada després del trencament anunciat per Junts.
Molt bé, doncs Paula Brujats des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Adéu.
Sí, no és per estar gaire optimista, de fet, si ara que ho deia, no, la Paula, la foto final, dius, ostres, una compareixença al Senat per part de Pedro Sánchez, dels marrons judicials, el problema de la seva dona, amb la inestabilitat parlamentària, vull dir que Déu-n'hi-do, pintant bastos, comencem una tardor mogudeta.
Doncs l'anirem explicant a Catalunya Ràdio, entre d'altres. Una última cosa, en 6 minuts que ens queden. Ja sabeu que s'ha obert una mena de debat públic sobre on tenim algunes construccions al país després de les pluges torrencials, per exemple, que han tingut a les Terres de l'Ebre en l'últim mes i mig. Els últims informes asseguren que com a mínim un 15% del territori urbanitzat català està en risc d'inundacions. A Catalunya, les inundacions són el desastre natural que més danys produeix i ara, amb el canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems són cada vegada més freqüents. Per tant, la inestabilitat de les tempestes està augmentant progressivament i les conseqüències de la força de l'aigua, de les torrentades, són més grans com més s'hagi construït a les vores dels rius i les rieres. Segons l'últim informe RiscCat, fet pel Consell Assessor del Departament de Desenvolupament Sostenible de la Generalitat i que ha analitzat els últims 26 anys, a Catalunya es produeixen de mitjana 3 inundacions que causen destrosses cada any. I aquests danys, bàsicament, es poden donar en el 15% del territori urbanitzat. Les últimes inundacions a l'Ebre ens porten als alcaldes i també al govern a proposar una revisió urbanística exhaustiva per detectar els habitatges o les infraestructures construïdes en zones inundables, és a dir, fer-ne un inventari. És una cosa que sentim periòdicament, però ara sembla que tothom s'hi ha posat, fins i tot els mateixos afectats, perquè hem sentit, i especialment a les Terres de l'Ebre, alguns fins i tot veïns assumint que efectivament casa seva està en un lloc en què no es pot viure. I que, per tant, tothom sembla que està més conscienciat que mai, sí, i veurem si disposat a prendre mesures que passen, bàsicament, hi havia l'alcalde d'Alcanar que deia no, expropiar i enderrocar. És que no hi ha un altre camí.
Aquí està el tema. Clar, és a dir, fer aquesta revisió urbanística exhaustiva està molt bé i és necessari. Fer aquest inventari, també. I les dues coses són pressupostàriament assumibles. Agafar i tot el que hi ha construït a Catalunya en zona inundable, expropiar-ho i donar a aquestes persones que en alguns casos doncs, hi ha negocis, hi ha habitatges, hi ha indústries, el problema que hem tingut, per exemple, amb els càmpings, i a cost zero pels afectats, que en el seu dia, sabent-ho o no sabent-ho, van comprar un habitatge o van construir un habitatge en una zona inundable, doncs, diguéssim, compensar aquestes expropiacions, doncs jo li veig, la veritat, una gran dificultat. Estic d'acord en que és absolutament necessari i que això entra dins de la situació en la que estem, de que com que no hem volgut posar solució en les darreres dècades a la crisi climàtica a un preu raonable, doncs ara n'haurem de pagar les conseqüències a un preu desorbitat.
Completament utòpic. Sí, sí. I a més hi ha molta construcció d'aquest tipus, com estem dient, i no és viable aquesta compensació. Jo em temo que malauradament aquestes coses doncs, les anirem vivint amb el tema del canvi climàtic i a més em sorprèn també que inclús s'està continuant fent en alguns llocs construcció informal, construcció sense permisos i que és un risc extrem perquè, com diu el meu avi, no, el riu de tant en tant ensenya les escriptures. I això pot passar.
Però això està bastant perseguit, no?
Sí, però és que no voldria donar espais perquè no procedeix, però venen al cap doncs, experiències recents de construccions il·legals, informals, i que han consolidat i que no hi ha massa cosa a fer.
Sí, sí, jo no, una vegada més, no puc estar més d'acord. És a dir, el que passa és que sí que fixaria l'accent en que quan parlem d'aquest 15% que està en situació o en aquesta posició de risc inundable, en realitat no podem deixar de mirar l'altre 85, que estem exposats. És a dir, quan un té el risc d'inundació, l'altre té el risc inherent a aquest fenomen global, no? És a dir, no són només les inundacions, tot i que ahir vam celebrar un luctuós aniversari, no?, d'un cas dramàtic, no són només les inundacions, és l'escalfament com a fenomen global, que o aprenem a viure en coherència amb el que representa i aprenem i el combatem amb eficàcia, o lamentablement haurem d'anar instal·lant missatges i polítiques com aquestes.
Doncs veurem què és el que acaba passant. En tot cas, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, diu que cal aplicar el que diu la llei per salvar vides.
S'haurà de mirar si tenen la corresponent llicència o no la tenen, si estan en una zona que haurien d'estar o no. Vull dir, aquí mos se gira una mica de faena a tots i d'anàlisis, perquè jo crec que ja no és. Bueno, és que no mos deixen. Jo crec que és que ja hem de veure que possiblement alguns llocs no són els llocs més adequats de viure, no? De tenir un habitatge.
Això és evident. Una altra cosa és si es pot fer alguna cosa o no, però primer el que s'ha de fer és això. Primer tenir un inventari, saber quines són, com ell deia, si tenen llicència o no, si estan ben construïts o no. Si no tenen llicència, és, entre cometes, fàcil. Una altra cosa és el drama personal que té, el fet que algú pots deixar sense casa. Però al final no has d'indemnitzar.
I mapejar-ho és molt important, perquè si més no pots salvar vides.
Mm.
No, just ho tens controlat, no?
Saber la magnitud de la tragèdia. Hi ha graus, també, és a dir, perquè no totes les zones inundables doncs tenen el mateix perill, tenen la mateixa afectació, és a dir, el que veiem de forma recurrent, i entenc que, per exemple, doncs, l'alcalde d'Alcanar ho digui, perquè Alcanar, realment, cada any hi ha problemes d'aquestes característiques, doncs hi ha graus, i sobretot doncs, cal ser molt estricte amb el que comentava la Lourdes, no? Amb dir, delimitar clarament en quines zones està prohibidíssim construir-hi qualsevol tipus d'edificació i doncs segurament doncs, que s'hi passegin els ànecs i els ocells i hi hagi arbre mentre es puguin.
Doncs veurem de moment aquest inventari, després ja veurem quines mesures es poden prendre. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Ja podeu anar a dinar, els que no heu dinat encara, que ja seria hora.
Gràcies,
gràcies a tots tres.
Ho
deixem aquí, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda tota l'actualitat del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.